Estàs escoltant Ona Mediterrània, una ràdio de proximitat, reivindicativa i en català. Ona Mediterrània.
Avui és el dia Beethoven. Bon vespre, amics, i benvinguts al programa El Crepuscle encén estels, edició 2356. Avui és dimecres, 16 de desembre. Avui fa 250 anys que va néixer Beethoven, un dels grans, no només de la història de la música, sinó de la història de l'art. Programa de dilluns passat i de dimarts passat li vàrem dedicar atenció especial perquè aquest personatge mereix tot un any. De fet, no necessitem excusa per parlar ni per escoltar música de Beethoven, perquè la música de Beethoven és del tot universal. És per això, però, que a la segona part del programa continuarem amb una aportació de diferents persones explicant-nos què és per ell Beethoven i quina música de Beethoven mos volen recomanar. A la primera part, però, tindrem la secció mensual d'Anna Maria Antònia Pasqual, que ja la tenim aquí a l'estudi. Maria Antònia, bon vespre.
Hola, Pere, bon vespre.
Beethoven? Tu saps que Beethoven va fer una transcripció de God Save the King.
God save the Queen.
Bé, en aquella època era the King. Perquè hi havia un rei en aquella època de Beethoven.
No, m'ho acabes de dir tu ara.
Sí,
God
sí.
Save the Queen, clar, the Queen.
Era the King,
the Queen,
en aquell moment.
Era the King, ara és the Queen i ara és the Crown.
Perquè avui, Anna Maria Antònia, parlarem de The Crown. Aquesta sèrie que té molt d'adeptes aquí a Mallorca, però ha creat polèmica en el Regne Unit
i en el Regne Unit. I actualment, sobretot des de la quarta temporada, crec que... Les altres també, però la quarta crec que amb la desaparició de Lady Di ha creat polèmica.
I d'això serà ara tot d'una. La producció del programa la fa Anna Maria Moreno i en el control tècnic tenim en Pau Mas. Vos saluda en Pere Estelric. Això és El Crepuscle encén estels. Sintonia, avui no de la secció d'Anna Maria Antònia, sinó sintonia, com a sintonia, la banda sonora de la sèrie The Crown. Una banda sonora molt interessant musicalment, però que també reflecteix aquesta majestuositat i també aquestes ombres que hi ha dins palau real.
I dins la família real britànica.
Com moltes d'altres famílies
reials, no en diran quina altra. per què t'he proposat xerrada de Crown, que és una sèrie televisiva? Primera, per una raó, perquè a mi m'agrada molt el cinema, però he descobert que si hi ha sèries aquests darrers anys molt bones que potser he deixat de veure pel·lícules per mirar aquestes sèries, entre d'elles The Crown. Jo els darrers anys, a lo millor que te diria 3 anys, potser he trobat quatre sèries magnífiques, entre d'altres, que són Downton Abbey, fantàstica, Outlander, m'hi vaig enganxar també, sobretot les primeres temporades,
sí.
I me vaig enterar molt bé de sa, de les històries de escocesos i els anglesos i les guerres entre els clans i entre els anglesos, molt. Després hi ha Poldark, també un clàssic per jo, i Cornwall, que és preciós, només les vistes ja paga la pena, i The Crown, que és aquesta sèrie britànica estadounidenca que està fent furor, furor, si se pot dir, a Netflix, eh? I que mos xerra del regnat de la reina Isabel II a partir del 47 fins al present. Ara estan, crec que ja ha acabat, jo no l'he vist acabar encara, la quarta temporada. No sé si ha acabat o falta un...
No, la quarta temporada ja ha acabat, sí.
Jo estic acabant de mirar-la perquè no l'he pogut acabar de mirar tota. Però aquesta sèrie se li va donar el Globus d'Or a la millor sèrie dramàtica i també el Premi Screen Actor Guild al millor repartiment, perquè un dels motius perquè jo recomano veure The Crown és per la magnífica actuació dels actors i les actrius. La primera Queen, que és una... Claire Foy, i sobretot la segona, que és Olivia...
Colman.
És fantàstic, les trobo fantàstiques. I a més, perquè te dona una visió, potser hi ha gent que no li interessa gota la política del Regne Unit, però a mi m'interessa, i te dona una informació, una gran informació, crec jo, sobre tota la política i els primers ministres que han passat per poder, molt bona i molt important, i crec que molt ben adaptada i molt, molt acostada a la realitat, penso jo, eh? No és que sigui un expert en política del Regne Unit, però penso que molt acostada a la realitat.
No, i la gent que ja tenim una edat, tot el que surt ho recordem,
moltes coses les recordem. Sí,
les Maldines,
Thatcher,
Lady Di, naturalment.
Lady Di, evidentment, que és el que està creant polèmica ara. Jo, de, per exemple, me vaig fixar que a mi la reina Elisabet II sembla una dona idona, i supos que no sé si interiorment ho deu ser, però dona aquesta imatge de dona distant, freda, i que està allà en tot moment i que no se pertorba gens. I jo l'he entesa, mirant la sèrie, l'he entesa perquè quan son pare va morir, que va ser... Primera, que son pare va haver de ser rei sense volerosa, perquè el seu germà va abdicar i se'n va anar per estar amb una... Wallis Simpson. Te'n recordes que era una divorciada, no varen voler que un rei que se casés amb una Wallis Simpson, i per tant ell va abdicar i se va dedicar i se'n va anar. I clar, li va caure la corona de rei en el seu germà, en el pare, que era en George, que hi ha aquella pel·lícula boníssima que és El discurso del rei, que és molt maca aquella pel·lícula i molt bona, que en George no estava preparat per a ser rei ni pensava ser rei.
Banda sonora, sèptima sinfonia de Beethoven.
Sí.
Avui parlant de Beethoven.
Avui, mira.
Per tant,
i és una pel·lícula fantàstica, El discurso del rei. I la que fa de dona, de reina mare, és la cara fa de princesa Margarita en les temporades tercera i quarta de The Crown. N'Helena...
Bohan Carter.
Magnífica actriu. Boníssima. Allà fa un paper de la reina mare molt ben fet, també. I quan el rei va morir, en George va morir de càncer, crec, que sabeu, sí... Sabeu, crec que en el discurs del rei, és que l'he vist fa tant de temps que no me'n record bé, però crec que ell era fumador i crec que va morir de càncer de pulmó. I tu veus allà l'incongruència, que ell està en el llit malalt i li diuen que té càncer de pulmó i segueix fumant, perquè ningú relacionava en aquell moment càncer de pulmó i fumar. I doncs ella li va tocar assumir la reina degut a totes aquestes circumstàncies, i supos que ella... se va preparar mentalment que li caia damunt aquest càrrec, i ell havia de ser imparcial i no deixar que les seves emocions traspassessin, que sabessin. Se va conscienciar tant d'això per assumir aquest paper de reina, que crec que al llarg de la seva vida ho ha fet perfecte, això. Se l'ha acusada moltes vegades, sobretot quan va morir Lady Di, de que no mostrava cap emoció, que també això és una altra polèmica, si va morir o si la varen matar. perquè jo també ara, arrel de tota aquesta, arrel de la sèrie de Crown, que s'ha fet, se va demanar, crec que des dels mitjans polítics de Buckingham, que se digués que era ficció, i Netflix ha dit que no ho ha acceptat ni ho dirà, que tot el que s'estava dient era ficció, que no tenia part real, i jo crec que té molta part real, per, sobretot per tot això de Lady Di i de com va ser la relació amb en Carles. I se diu, i se deia ja en aquell moment, que la mort de Lady Di, jo havia sentit quan se va morir, que era planificada des de Buckingham Palace. Això se va dir en el moment aquell de la seva mort. I en aquell moment jo vaig sentir que era perquè se deia que estava embarassada d'en Dodi Al-Fayed, te'n recordes? I que era, bueno, i un àrab a la família real i tota aquesta història. Que a Harrods varen fer, a son pare va fer com un alteret de Lady Di. Jo, quan vaig anar a Harrods el vaig veure en aquella època. Sí, va fer un alteret a dins Harrods. No l'has vist? No l'havies vist? I de, sí, un, no, o com un hall que hi havia, en dues fotos enormes, una de la Lady Di i l'altra d'en Dodi Al-Fayed, allà amb tota aquella ornamentació barroca i carregada que té Harrods, allà amb flors i sí, tenien una...
Allà me consta que hi ha persones angleses que han deixat d'anar a comprar Harrods des de que és de...
I a més, sí, i a més, perquè eren anti-Lady Di a favor de la Queen, perquè també hi ha molt de britànic, d'aquest clàssic, sobretot crec que senyores britàniques d'una certa edat que no estaven a favor totalment de la reina, que era aquella celebrada de Lady Di fent aquelles coses que no eren de realesa, allò no era de persona d'una realesa. I és que ara m'aperc xerrant d'una cosa en l'altra. I actualment jo he llegit arrel de la sèrie que Anonymous, el grup aquests, els hackers aquests, han dit, han tret un comunicat dient que ells tenen proves, ells diuen que tenen proves de que Lady Di la va manar a assassinar la família real britànica, sobretot la reina Isabel II, perquè ella tenia informació sobre en Carles i afers amb menors i coses d'aquestes. Com que, de fet, el seu germà, el príncep Andreu, ja no fa cap acte públic ni surt va haver de dimitir de qualsevol acte públic perquè ha estat involucrat en Epstein, aquell que tenia silla aquella,
sí, sí,
on s'hi feia entrat menors i tot això, que també se deia que en Trump hi tenia, que aquest home se va suïcidar també a la presó, o suïcidar, o vés a saber què li va passar. I d'això, però bé, deixant-te a part Lady Di, que és molt interessant la part de Lady Di, perquè també veus perquè Lady Di en realitat en Carles el varen fer casar amb Lady Di, per dir-ho de qualque manera, perquè la seva intenció no era casar-se amb Lady Di. Ell ja va començar amb Camilla Slank, crec que era el seu llinatge,
sí,
però Parker Bowles. I ell no, i com que ella la va de rebot la varen casar pràcticament també arreglat amb en Parker Bowles, però ells se seguien veient. I a la família real hi ha un moment donat que diu han de cercar una dona en Carles. Sobretot en Mountbatten, que el que va ser assassinat, li diu t'has de cercar una dona que no estigui contaminada. Contaminada vol dir que no hi hagis tingut relacions, que no hagi tingut relacions, que no se sàpiguen les seves relacions i que sigui d'una família bona. I aleshores apareix Lady Di, perquè ell era amic de sa germana, de Lady Di. I se diu que va ser sa germana que els va presentar. Sa pel·lícula, sa sèrie, a lo millor està una mica això canviat, i que ella se va enamorar d'en Carles i va ser com a el seu somni que exerce amb un príncep. I ell accedeix perquè hi ha pressions des de la reina, i el rei i la reina hi ha un moment que li diu...
I sa padrina també.
I sa mare, sa reina mare, sí, molta, molta, molta. Perquè en Carles, tu veus tu mateix que interpreta en Carles, dona una imatge de que és com a cap endedins, que ell està sempre cap endedins, i tu ho has comentat abans, com encorbat, com amb por de mostrar-se com era o com és ell. Perquè a un punt que se li veu una mica com és ell, és quan te l'envien al País de Gales, perquè ell el faran príncep de Gales, i l'envien allà perquè aprenguis idioma, perquè un príncep de Gales que no saps res galès, li diuen que tampoc no pot ser, i l'envien a Gales i està allà amb aquell professor universitari que era totalment antimonàrquic, però que se fa molt amics, és molt bo, i les converses que tenen ells molt bones, fins al punt de que ell, quan se'n va i ha de fer discurs, li donen fet el discurs des de Buckingham, però ell després se vota...
Agafa la línia del seu professor.
Sí, i agafa la línia del seu professor i se vota el discurs preparat i la reina... No s'entenen, però no s'entenen, perquè després, quan ella allà no reacciona, perquè ell quan li diu que t'ha aparegut el meu discurs, bé, bé, però després ella li diu que després s'ha llegit el discurs traduït a l'anglès i després li com a fa... Li tira la cavalleria per damunt a ell perquè s'ha atrevit a dir certes coses a favor del poble galès, perquè el poble galès vol una independència. Diuen que no són anglesos, que són galesos. I després ella, quan se llegeix en anglès, és quan reacciona de lo, i se'n dona compte de lo que ha dit el seu finès discurs. Però jo vaig pensar, aquí surt a lo millor ell com és una mica en Carles. I hi ha un moment que jo me vaig apuntar que xerren ells dos sobre això i ell li diu, però per què has canviat el discurs i tot això? I ell li diu, perquè jo la miro en anglès, li diu, I have a voice, jo tinc la meva pròpia veu. I ella li contesta a la reina, no one wants to hear it, no one wants to hear it. Ningú te la vol escoltar, la teva veu. Com que dir, tu has de dir el que s'ha de dir, no el que tu penses, perquè nosaltres, els monarques, aquí estan per no tenir veu, per ser imparcials en tot moment. I ella diu, en un moment donat, el que és més difícil d'ocupar el càrrec seu és no tenir, ser imparcial és el més difícil que he de fer jo, ser imparcial. Perquè a ella li han passat ministres conservadors, ministres laboralistes, però ella s'ha mantingut. Ella no pot opinar, ella no se pot decantar per una o per l'altra, encara que tu intueixes quines són les seves simpaties. Però, per exemple, la gran relació que va tenir ella amb en Churchill, que s'estimaven moltíssim, que ho han comentat abans, en el moment en què el va visitar, que ell ja no és primer ministre i que està malalt, que ja ha tingut una embòlia, i ella el va veure i ell ja se queda en el llit a casa seva i se queda mig adormit, i ella quan se despedeix d'ell li dona una besada. Això la reina donar una besada en el primer ministre, impensable. I després, la relació que a mi m'ha agradat molt, molt, i que te dona més entendre tot el moment polític aquest que vivien, era quan després d'en Churchill entra en Harold Wilson, que...
Laborista.
I ella en el principi el mira com a recelosa, inclús crec que la primera entrevista ella li com a diu, i ara els laboristes que fareu perquè sou antimonàrquics i tant. Però en Wilson era tan intel·ligent, tan educat i tan... se diu que és un dels polítics, és un dels primers ministres més intel·lectuals del segle XX que ha tingut el Regne Unit, i s'arriba a crear entre ells dos una relació tan bona que en el final ella li diu acceptaré, cosa que no ha fet mai més, crec, acceptaria de bon gust que el primer ministre me convidés a sopar a Downing Street, i va i sopen junts a Downing Street, cosa que crec que no ho ha fet més que amb ell i amb en Churchill. Aquí sabeu que la reina tampoc no és que sigui ni conservadora ni laborista, però i jo vaig llegir que en realitat ella era més laborista, amb una tendència... Sí, ho vaig llegir perquè jo pensava que ella era molt conservadora i de baix, clar que tampoc no és 100% a lo millor, perquè ella això ho deu haver confessat a poquíssima gent, si és que ho ha confessat a qualcú, o si és que gent que l'ha estudiada a ella li ha vist una mica sa tendència. Perquè en realitat ella, quan hi ha a Margaret Thatcher, ella està a favor, no vol que hi hagi, li critica a ella tota aquella...
despesa.
No, i el que hi ha molta gent a s'atur, ara me sortiria en anglès i no me surt en català, que hi ha els llocs de feina se destrueixen, les mines hi ha vagues, i ella li diu, quan Thatcher inverteix tant de dobbers en anar a recuperar les Falklands, les Maldives...
Les Malvines.
Maldives o Malvines? Ara, jo dic ses ells diuen les Falklands.
L'Argentina de Malvines.
I ella li retreu que tant de milions gastats per per recuperar unes illes o per protegir unes illes, i mentrestant
que no tenen res.
Que no tenen res i mentrestant s'estan morint de gana gent allà en el Regne Unit. Això li, la reina li tira encara a Anna Thatcher, però després guanyen i Anna Thatcher se fa allà la recepció a ella i és ministra d'Afers Estrangers i la reina se queda estupefacta quan diuen sí, no? I ella ni ho sabia, ni li ha comunicat que fa la gran recepció quan ja han guanyat i venen tots els de l'exèrcit i totes han estat allà a ses Falkland. Arriben i la reina no se l'ha convidada a rebre tot això i a comunicar que sí que realment han guanyat. Tu te'n recordes?
No, no
cara que posa la reina se queda,
sí.
Se queda sí. Sense voler transmetre emocions, però a la veus que sorpresa. A mi la reina no se m'ha informat, no se m'ha dit. I d'aquestes relacions que té ella amb els primers ministres, sobretot aquests, perquè entre en Wilson i Thatcher n'hi ha un que passa com a,
sí, com a
sense pena ni glòria, sí. Aquell primer ministre que ja no me'n recordo ni del nom. I això, jo trobo que tot això és molt enriquidor per informar-te de tota la política.
De la política que hi ha hagut, des de fa 70 anys.
Sí, 70 anys. Mira, que té 94 anys aquesta dona.
I en tenia 24. Per mi, quan va començar?
Sí, són per...
Quan va reinar?
Sí, molt jove.
Per mi, o 48?
No sé, se va fer jubileu de la reina, però molt d'anys en el poder. I ella segueix. En Carles serà beat si arriba en el tron, perquè sí. En Carles ja l'eduquen. Imagina't, quan se casen Lady Di ja l'estan educant, perquè tu seràs el successor de la reina i tu i ella serà la reina en Lady Di. Imagina't, Lady Di és mort, en Carles s'ha casat amb la Camila i ell de regnar res encara. És que és increïble, després història, quan la mires en perspectiva, dius, clar. Tot allò que se pensava en aquell moment, ha passat, ni està passant. S'ha casat finalment amb la persona que ell se volia casar en el principi.
La dona és morta, la primera dona.
La dona és morta. Els fills, i després la polèmica...
Un dels fills
ha abdicat. Clar, aquest fill és des que se diu que no és el pare ell, i això és el que ha creat gran polèmica a Netflix. Que se diu, que com ha insinuat o ha sortit, que aquest, en Harry, no són en Harry.
No queda molt clar. Anes.
Bé, però això és el que ha sortit, que és lo que, per el que s'ha demanat a Netflix que diguin que és ficció, que ella va tenir en so
guardaespaldes,
sí,
o en so xòfer.
Sí,
no sé
sí que després aquest home el van llevar de davant. I saps on va acabar aquest? I jo vaig cercar, va acabar per Màlaga, per allà va muntar un pub anglès a Màlaga i exprimia tres suc a la seva relació amb la Diana. Sí.
Bé, Maria Antònia, ha estat un...
És que podríem xerrar més, però bé, no m'ha donat, perquè na Margaret també.
Podem fer el pròxim Margaret.
Sí, crec que tenim Crown 2.
Idò, per acabar aquesta primera part, aquesta secció, i ja entram a territori Beethoven, ho dèiem en el principi, Beethoven va fer per encàrrec una transcripció pianística sobre God Save the King,
the King.
Que en aquell moment era un rei que governava Anglaterra. I per tant, acabarem aquesta primera part sentint aquesta versió per piano de God Save the King, versió Beethoven. Tot d'una tornem.
Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modular.
ha arribat a Mallorca el nou moviment Slow Dentistry de la mà de l'autora Joana Maria Planes Mariano. Slow Dentistry és una manera de fer feina on el més important és el pacient i la seva salut bucodental. A Planes Mariano Dental volem ser el seu dentista de confiança per a tota la vida. Vine a provar-ho. Ja ho sabeu, podeu trobar la clínica dental Planes Mariano a Berenguer de Tornamira, número 9, de vora el Cort Inglés de Jaume III, així com a la web planesmarianodental.com i les xarxes socials amb la mateixa denominació. Vos esperam!
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Camp de Fava, què fas? Sóc en Vegeta, príncep dels guerrers de l'espai. Encara no teniu els regals de Nadal? Espartals, has begut oli. Ara mateix vés cap a Melicotó. Tenen regals originals i són de Can Ostra. Que no els coneixes? Pareixes en Pep Merda. Cerca el seu web www.melicotó.com. Au, idò, molts danys a tothom!
Fins al dimecres 16 de desembre, a Eroski, pitera de pollastre granel a 3,99 euros el quilo. Cansalada viada de porc granel a 4,99 euros el quilo. Maxi pitera d'endiot Campofrío al tall a 8,50 euros el quilo i clementina balear granel a 1,29 euros el quilo. Supermercats Eroski, ara més que mai amb tu i amb el producte balear.
Cada dijous de 7 a 8 del capvespre, el Jai de la Barraqueta, un programa de Jubilat per Mallorca a Ona Mediterrània. Podeu escoltar-nos a iVots i a la nostra web onamediterrania.cat.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Seguim amb aquesta jornada Beethoven, avui, com dèiem, fa 250 anys del naixement d'aquesta persona que no només va ser un gran músic, sinó que és una de les grans figures de tota la història de l'art. Volem saber què pensen de Beethoven diferents persones relacionades amb el món de la música, persones que han passat per aquest programa i que sempre que hem cridat a les seves portes ens han acuit molt bé. És el cas de Fernando Marina. Bon vespre, Fernando.
Bon vespre, Pere, com estàs?
Molt bé, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Anem a veure, què és per tu Beethoven?
Uf, ara és una de les grans preguntes. Jo crec que és un dels grans compositors, si no el més gran, és difícil de dir el més gran. Però mira, només una data jo crec que ho diu tot. Quan estudiem història de la música, normalment se divideix en èpoques. L'edat mitjana, l'art nova, el renaixement, el barroc, el classicisme, Beethoven, romanticisme.
Està molt bé, això.
Amb això ja ho diu tot, eh?
Sí.
Vull dir, és una figura capital, comparant amb Napoleón, eh? Hi ha temes que després va a gustos, però evidentment va revolucionar i va capgirar la història de la música. I sense ell és difícil entendre la música del romanticisme i pot ser la del segle XX. Perquè sovint se parla de la seva expressivitat, la seva força que té, diabòlica, evidentment ho és, però de vegades pot ser una qüestió més tècnica, la seva forma, la seva manera de composar va trastocar tota la música també, i tot, no s'entén el sinfonisme del segle XIX i la manera de composar sense Beethoven. I fins i tot els últims quartets de corda, que eren enigmàtics a la seva època, ni els seus contemporanis ho entenien, la continuació va ser pràcticament, ja no Brahms, sinó Bartók, al segle XX. Vull dir, és cabdal, cabdal per la història de la música.
Com a director d'orquestra, Fernando, és difícil dirigir Beethoven?
Jo crec que és fonamental. El so de l'orquestra moderna se crea en Beethoven. La densitat, la força, l'electricitat, la contundència es crea amb ell. Abans, Haydn, Mozart, la sinfonia no té aquesta importància. Eren obres petites, de petit format, les més grans són Haydn i Mozart, que duren mitja hora, i són quasi cambrístiques. En 20-25 músics funcionen perfectament. Beethoven li dona la densitat i sonoritat que després esdevindrà les grans orquestes simfòniques actuals i que va acabar amb el gigantisme de Mahler o de Bruckner, evidentment. Per tant, és el punt de partida del simfonisme i de la gran orquestra simfònica, com sempre, és Beethoven. I a l'hora de construir una orquestra, el punt de partida, novament, és Beethoven.
I ja per acabar, Fernando, tu que estàs donant classes en el conservatori, els alumnes, diguem, que ja fan el superior o el professional, vull dir, ja cursos elevats de conservatori, com entenen Beethoven? El veuen en carinyo, el veuen en dificultat, diuen, oh, una altra vegada me poses Beethoven, no ho sé, o que bé que me tornes a posar Beethoven. Quina és la seva actitud davant Beethoven?
Jo crec que, així com hi ha compositors, que a mi em sembla fantàstic, Bach, no podem parlar de Bach, de Mozart, de Beethoven no es cansen mai. Potser és aquesta força. També és cert que són joves adolescents i tenen molta energia, i allò de tenir un compositor on poden donar tota l'energia que tenen a dins també els hi va molt bé. I no es cansen mai. La veritat, mira, aquest curs passat varen tenir, a causa del confinament, jo estava preparant l'orquestra del conservatori a la cinquena de Beethoven. Jo crec que és una oportunitat única per conèixer gran repertori i es tocar-lo. Lògicament, vam haver de suspendre amb el confinament el concert, i aquest curs, el primer que em varen dir quan varen començar el curs és quan tornem a tocar Beethoven.
I diumenge teniu Beethoven aquí de vora, en el Xafortes, a prop d'aquí, d'aquesta casa.
També. Bueno, això ja com a festival d'acadèmia, com jo crec que totes les institucions musicals han intentat recuperar la figura de Beethoven. Bueno, recuperar no sé si és la paraula, però bueno, fer honor al seu nom i a la seva importància, i tots hem programat. I no ha estat fàcil, sobretot en el nostre cas, amb les dificultats dels protocols de sanitat, de número de gent, de pressupostos, que també, com saps, tot el món cultural està difícil, i no ha estat gens fàcil. I finalment, després de diversos canvis, un s'ha d'adaptar a la situació, i hem descobert petites joies. Per exemple, aquest problema que tenim també de que no es podien fer grans obres simfòniques per el pressupost, no ve d'avui. A la seva època de Beethoven també passava. I Beethoven mateix o contemporanis seus varen fer arranjaments de les seves sinfonies per quartets, per quintets,
d'acorda?
I hem recuperat totes aquestes obres. Hem fet també repertoris, per exemple, dels concerts, que és el que sentirem el diumenge, acompanyat només per... Originalment és quintet de corda, nosaltres l'hem adaptat per orquestra de cordes. I tots els concerts de Beethoven també estan per quintet de corda. Bueno, i resulta que hi ha petites joies de compositors menors, com Hummel, o altres deixebles de Mozart, que havien set deixebles de Mozart i, lògicament, en contemporani de Beethoven, que feien aquestes transcripcions per poder conèixer el repertori de Beethoven, perquè ja va causar sensació, ja interessava molt aquestes obres.
Bueno, la cita és diumenge aquí en el Teatre Xafortesa?
Al Xafortesa, aquest diumenge 20, a les 19 hores, a les 7 hores baixes.
Concert de violí de Beethoven. Ah.
Exactament, i tocarà un dels grans solistes també d'aquí, de Mallorca, José Manuel Álvarez Lozada, que també hem hagut de suspendre algunes, havien convidat a pianistes i solistes internacionals, i aquest any, bueno, ens ha obligat a redescobrir grans solistes que tenim aquí a Mallorca, que de vegades no els apreciem prou bé.
Fernando, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui vespre i enhorabona.
Moltes gràcies a tu, Pere.
I molts anys per aquest dia Beethoven. Thank you. doncs, aquest concert per violí i orquestra de Beethoven, un dels grans concerts del repertori violinístic de tots els temps. Passam de Fernando Marina a la soprano Maria Casado. Bon vespre, Maria.
Bon vespre, què tal?
I moltes gràcies per ser nosaltres avui també. Anem a veure, què representa per una soprano com tu Beethoven?
Beethoven realment és una descoberta vocalment, perquè se coneix molt la part, diguéssim, per exemple, la novena sinfonia, i això, però la part solista, diguéssim, de cambra o d'oratori, això, clar, té poques coses, però són superinteressants, realment.
És difícil cantar Beethoven?
Bueno, té les seves coses, com tots, evidentment, no? A mi, jo puc dir personalment el que me succeeix a jo, i és que Beethoven té moltíssima força, no? I a vegades, per jo, la dificultat és que quan me poso a estudiar-lo, pens que ha de ser molt més passional i diguéssim que he de pensar més en la seva part clàssica per calmar-me una mica i poder-ho afrontar, perquè si ho agafes amb tota la força que se li suposa Beethoven, perquè és molt dens, hombre, vocalment se fa molt difícil. Si ja ho agafes més pensant en classicisme, que trob jo que és més adequat.
Maria, quan estudies o quan estudiaves a conservatoris i en classes, sí. Beethoven és un dels músics que està en repertori d'un estudiant?
No, és el principal, no. Vull dir, ha de ser una cosa que tu cerquis per concret. O, per exemple, mira, veus, per exemple, per baríton, en diferent eclipte, si és que és un cicle de cançons de repertori, no? Com si fas part de Dichterliebe o Winterreise, no? Però diria que per soprano no és un de repertori de sempre, diguéssim.
I és amable, ell, com a... És a dir, quan el cantes, passes gust de cantar Beethoven o estàs pendent de si aquesta dificultat tècnica o és un compositor que dona a la veu humana?
Mira, te diria que quan estudies és complicat. Una vegada li has agafat el gust, ja ho pots començar a disfrutar. Però, sí, sí, però no és d'aquests compositors que quan comences tot d'una dius, ah, quin gust, no? Però no, l'has de bepeït una mica més les obres. Si no, se fa complicat. Sí. Perquè sí que té aquesta fama de que, clar, ell era molt atormentat, no? I la veritat és que se veu, en principi, no l'acaba de tractar molt bé fins que no l'acabes de dominar tu.
Clar, clar. Deies tu que la part vocal de Beethoven, Ventura, és la més desconeguda. Creus que es públic, tu ara, quan cantes Beethoven? De fet, vas fer un concert la setmana passada. Quan cantes Beethoven, es públic reacciona bé? Es públic diu animals, jo això no ho coneixia, però m'agrada.
Exacte, sí, tal qual. Perquè és vera que nosaltres ara tenim una iniciativa que és Musiterrània, que hem començat ara, i nosaltres volíem posar de manifest aquesta part de la música vocal, perquè trobam que és important a nivell de lo que significa per la història de la música i que no se fa pràcticament, molt llevat de lo que deia, no? De la coral, de la sinfonia coral i això, se fa poc perquè, per exemple, ell només té una òpera, només té un oratori, vale? I després l'altre són el primer cicle de cançons considerat en el romanticisme, és el de Beethoven, aquest que deia en Diferent Eclipte. Després, mira, la quantitat de cicles de Lieder Kreis que hi ha, no? Schumann, Schubert, tots tenen. Clar. I aquest és el primer, no? I, per tant, trobam que per la història de la música és molt important, però no són obres de repertori que se facin contínuament.
De fet, ara ja per acabar, hem de dir que na Maria ha triat Cheryl Studer interpretant aquesta famosa, no famosa, però sí interessant, àrea de concert, que és A Pérfido. Per què has fet aquesta tria?
Mira...
Sí, per què, Maria?
Sí, mira, perquè és una de les obres que vaig descobrir arrel d'investigar per fer aquest concert i ell té dues àrees de concert per soprano i orquestra i aquesta és una d'elles i me va aparèixer molt interessant. O sigui, està en italià aquesta, no és en alemany, i té una força dramàtica molt, molt bèstia. Me va entusiasmar. I veient-se la interpretació de Cheryl Studer, que està, no sé, m'apareix molt, molt adient, està ella molt, molt quieta, molt controlant, perquè és el que te deia, no? És una música que és és molt fort, molt potent, val? Però l'has de controlar com si estiguessis cantant classicisme, perquè de fet és pràcticament classicisme, però amb una força diferent.
Maria Casado, moltíssimes de gràcies per estar amb nosaltres avui vespre. Enhorabona.
A tu, Pere.
I molts anys per aquest dies Beethoven que tenim que celebrar aquesta setmana. Gràcies.
Gràcies.
Seguim amb aquesta, diguem-ne, ronda d'aproximacions a la figura de Beethoven vista pels sedars de diferents músics que mallorquins o que bé treballen aquí. És el cas de Waltraud Münscher, que és una grandíssima mezzosoprano que des de fa uns anys, ella és austríaca, i des de fa uns anys viu aquí a Mallorca. Waltraud, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Gracias por participar en este programa especial Beethoven. Una primera pregunta. ¿Qué es para ti Beethoven? ¿Qué representa Beethoven para una mujer como tú?
La música de Beethoven, personalmente, para mí es una música universal. Él es un titano para mí, porque su música tiene una expresividad enorme. Es muy exigente para todos los músicos, para cantantes, para orquestas, directores, porque es una música que ya sale del clasicismo típico musical hacia el romanticismo. Es muy explosiva, es emocional, tiene movimientos inesperados, tiene movimientos y momentos divinos.
¿Es difícil cantar Beethoven? ¿Las partituras vocales de Beethoven son un reto para una contralto?
Sí, pienso que cada canción tiene su especialidad. Bueno, hay canciones estróficas que tienen un carácter humorístico, hay canciones que tienen mucha emocionalidad. Y siempre hay una variedad de emociones. No, nunca hay canciones donde domina solo una emoción. Siempre, para mí, la música de Beethoven siempre tiene un rincón de sorpresa musical y también de contenido, de texto, de significado.
Claro, el texto...
Es revolucionario para mí.
Es revolucionario, muy bien, muy bien. Sí. Y claro, Beethoven era una persona muy comprometida con su tiempo, con lo cual él bebía de los ideales de la Revolución Francesa. ¿Esto se nota en la música? ¿Este carácter un poco, digamos, de protesta, de querer la hermandad entre los pueblos? ¿Todo esto se nota en las canciones de Beethoven?
Sí. Sí. Hay canciones como Die Trommelgerühre, por ejemplo, es como muy marcial. Si hay una alusión a la guerra y el protesto contra la guerra, él quiere despertar el público y la gente de ser más despierta.
Sí. Y el público actual, claro, conocemos, la mayoría del público conoce las sinfonías, las sonatas para piano, pero la parte vocal quizás sea, ¿está de acuerdo que quizás la parte vocal de Beethoven es la parte menos conocida de este compositor?
Es verdad, porque, claro, hay estos gigantes, la gigantesca obra de Schubert, por ejemplo, y no se puede paragonar con Schubert, pero todavía, no obstante, sus canciones tienen joyas. Hay joyas entre estas canciones y este año yo especialmente me he concentrado mucho en mis conciertos a las canciones de Beethoven. Hay canciones que son sencillas, casi como canciones populares, claro, pero también hay otras canciones que salen de esta de este estilo, son más virtuosos. Y también, por ejemplo, esta gran aria con escena de A Pérfido, que era mi reto este año de aprender esta aria. La cantaba en versión concertista con Susan Bradbury en dos conciertos y era fantástico para mí, una experiencia fantástica.
Waltraud, estoy en repertorio, aparte de ahora este A Pérfido, en repertorio, ¿qué otras obras de Beethoven ha cantado?
Sí, cantaba música, la música sagrada de él, las misas grandes, las solemnes, he cantado varias veces, una obra increíble y también muy emocional, emocionante, también como la misa pequeña. Son ambas las dos obras que nunca voy a olvidar, los conciertos que hice.
Claro, claro, claro. Beethoven realmente es un músico universal. Waltraud, sí. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Usted ha elegido el aria A Pérfido en una versión concreta de Birgit Nilsson. ¿Por qué esta aria y por qué esta versión?
He elegido esta versión. A mí me gustan muchas versiones, también de Montserrat Caballé, también de Krista Lurig o de Charles Stewart, pero personalmente esta versión es Birgit Nilsson es una cantante fantástica, una cantante dramática, pero tiene mucha sensibilidad y un sonido muy claro y reducido en las partes emocionales, en los movimientos emocionales. Ella nunca grita, ella siempre tiene un control perfecto de su voz. Cuando canta, cuando se mira este video, también es muy interesante, cuando canta en un concierto, su cuerpo está completamente bajo control. No hay movimientos inútiles o movimientos de esfuerzo. Tiene todo bajo control, pero con una musicalidad extrema y muy emocionante.
Waltraud Müncher, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Enhorabuena por estos conciertos y estos proyectos y molts anys per aquest dia Beethoven també.
Muchísimas gracias y y feliz Navidad para usted.
Igualmente, igualmente para usted.
Oh,
Seguim, amics, amb aquestes aportacions que fan diferents persones del món de la música a l'any Beethoven, al dia Beethoven. I acabam la secció d'avui amb Joan Company. Bon vespre, Joan.
Molt bon vespre.
I moltes gràcies. Què representa, Joan, per tu, Beethoven?
Bé, Beethoven per mi té una... Podria dir que tindria una doble representació. Una com a... Bueno, músic, també un poc historiador de la música, i l'altre punt, l'altre vessant seria com el que he pogut fer d'intèrpret de Beethoven. És a dir, què representa Beethoven? Evidentment, és una figura cabdal de la història de la música, sobretot és un pont importantíssim. Jo crec que el més important de Beethoven és aquest pont després d'un gran... de dos períodes esplendoroses de la música que van ser el barroc i el classicisme, i el representa aquest pont definitiu ja de cap al segle XIX i al segle XX en totes les dimensions. Això per una banda. I l'altre, a títol personal, més com a intèrpret i per fet d'ell, evidentment no és un compositor molt prolífic en música vocal, coral, però sí que he tingut ocasió de fer novena, com moltíssimes de vegades l'he feta, tant a Mallorca com a fora de Mallorca, la fantasia coral també de Beethoven, però no he pogut fer la gran missa solemne seva, aquesta gran missa solemne, una de les obres més difícils, més dures vocalment, però sí que també he fet incursió perquè vaig poder preparar Fidelio de Beethoven, la seva única òpera, i òpera interessant.
Que té alguns moments corals molt interessants. Després, al final,
molt guapos,
sentim...
molt guapos. Sí, sí, sí.
Joan, tu has parlat de la novena, naturalment, i la fantasia coral. La fantasia, la part coral de Beethoven, és difícil per un director de cors?
No. La música coral de Beethoven, per director de cor, no és difícil. El que és difícil a dur és per cantaire. La novena sinfonia, això m'ho ha passat sempre, i ja dic que jo l'he muntada tant aquí en la coral universitària com a Galícia, en el meu cor de ser Orquestra Sinfònica de Galícia. L'encantada Galícia, l'encantada per Astúries, en l'Orquestra Sinfònica d'Astúries, etc. Però és una obra que la preparació vocalment és molt dura, és molt exigent. Molt, com diu, de més cantaires, pesada, cansada. Però llavors, el dia que l'interpretes és dels moments màgics, que és aquella compensació, satisfacció d'haver estat engatussat amb una obra meravellosa, perquè realment té moments esplendorosos i magnífics.
Tu quan tenen els teus cantaires de la coral de la universitat, els dius, han de fer una vegada més la novena, què diuen? Oh, una altra novena? Oh, que bé, una altra novena!
Bona pregunta. Diuen... Bé, la sabem, com dir... És que és dura, la veritat. És que hem de pensar una cosa. Els patrons d'afinació no són els actuals. Els patrons d'afinació orquestal, per exemple, ara, se diu que el set de Beethoven devia sonar mig to, a un poc més de mig to més baix que actualment. Clar, això no ho pareix, però és molt.
Sí, que és molt, per una veu.
Vocal d'un cantaire.
Sí, sí, sí.
I, evidentíssimament, d'un cantaire amateur que durant el dia fa feina, dona classes, o fa feina... un estudi, la seva oficina, etcètera, i després ha d'atacar. Repeteix, el muntatge és dur, és difícil, però la satisfacció després d'haver fet l'obra és meravellosa. Inclús en el quartet solista de la novena de Beethoven, això no és cap descobriment, hi ha moments que la mezzo no la senten, és a dir, i és perquè realment és una obra tan complexa, tan excessivament aguda, molt de moments, que en moment no passa això. I això no és culpa de la mezzo, evidentíssimament, sinó és culpa de la textura que Beethoven va compondre aquesta obra i en el moment que la compondre.
Clar, s'han fet aquí obres de tots els... S'ha fet aquí el War Requiem de Britten, s'han fet misses, sinfonies de Mahler. Per què la missa solemnis mos queda encara una mica per fer, una pendent?
Perquè hi vaig a veure les programacions de les orquestres, per això és molt fàcil. La missa solemne la veuràs poques vegades programada. És a dir, per exemple, has parlat de Mahler, i jo crec que un dels grans pilars de Beethoven és que Beethoven va inaugurar una nova època, una nova etapa, si se pot dir, estilística, que va ser la incorporació de la veu a dins el concepte de sinfonia, que és la sinfonia coral, s'anomena sinfonia de Beethoven. Però després Mahler el va seguir, com altres compositors, de Vaughan Williams,
Stravinsky també.
Molts han seguit aquesta tradició. Però vols, per exemple, ara has dit Mahler. Mahler té tres obres corals, tres sinfonies, perdona, que hi ha intervenció coral. Jo les he fet totes tres, la vuitena, que
sí.
La tercera, la segona. No té aquesta dificultat, tal vegada, que té la constància aguda de Beethoven en la novena. És un altre, no sé, és molt curiós aquest fenomen. I repeteix que no són un comentari de col·legues meus, possiblement més preparat que jo, però que sí, se dona això i aquest és Beethoven. En canvi, per exemple, la fantasia coral és una obra agradabilíssima, que va ser un dels borralls de Beethoven per la novena, evidentíssimament. Llavors, allò ja és una altra. És una altra tessitura, és una altra música fresca, molt assequible, que té atractiu. Aquesta sí que no fa cap presumiure, torna-la a posar a estudiar-la, a muntar-la.
De totes maneres, si ara te demanassin per fer la missa solemnis, diries sí, endavant.
No, en aquest moment, no.
Bé, no en aquest moment de pandèmia, naturalment. Que
No, l'Eta, la missa solemnis de Beethoven requereix un cor molt més gran que el meu, molt més gros que el meu, i jo ho m'hauria de pensar, eh? És a dir, jo sempre ho he dit, jo vaig estar molt anys a preparar el Requiem de Verdi, i la missa solemnis de Beethoven hauria de ser amb un cor meu, però amb un altre cor igual que el meu, de reforç me refereix,
sí.
Perquè vocalment és llarg, molt llarg i molt exigent.
Joan Company, mos has triat per acomiadar aquesta conversa i per acomiadar el programa d'avui, has triat el cor de presoners de l'òpera Fidelio. Per què aquesta tria? Si és que s'ha de justificar, simplement perquè és bona, no ho sé.
Pues mira, l'he triat perquè de Beethoven s'ha conegut a la novena i tot tal. Fidelio no és una òpera molt representada i l'he triat perquè aquest cor final destinat de presoners és un cant a la llibertat. Són els presoners que surten i diuen o bel halust, és a dir, o quin plaer poder veure la llum, és a dir, tenir l'aire lliure sortir de les presons. Mira, l'he triat perquè és una obra a veus masculines meravellosa, és guapíssima, que és, bueno, a mi, això és la meva opinió.
No, la meva però també ho
és. També en els trasfons que hi ha aquest home revolucionari que va ser Beethoven, que és un cant de la llibertat, que els homes, com diu la novena, han de ser germans, però no han de ser germans tancats a una presó, sinó que han de sortir. I solament torna a ser el mateix motiu de moltes òperes, que és de Samor, vull dir que està empresonat i ella hi va, Fidelio, a rescatar el seu estimat. Però el cor de presoners... Per mi,
Joan, és que mos hem d'acomiadar ja. Estem de ràdio, és molt curt. Gràcies per ser amb nosaltres i enhorabona per tots aquests projectes. Endavant.
Gràcies,
i molts anys per dir Beethoven. Amics, tots estem avui de festa. Tornarem demà. Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi. Vos deixem amb Beethoven i aquest cor dels presoners de l'òpera Fidelio.